altra volta, perquè des de que últimament estic més convertit en seitón que no en tiburón, hauré d'anar al perruquer, al peluquer, a veure si me fa un poc més la ratlla de tiburón, perquè me diuen l'anchoveta en el vestidor, però a veure si trobe los tres pals de la...
No, si l'efecte tiburón...
No, los tres pals donde marco el...
Ha durat poc.
La porteria, això, la porteria.
Bé, Ferran Torres és l'opció de l'Àngels Prieto, la del Xus Carrillo?
Gavi.
Però Gavi ja ho peta.
Gavi és un valor segur.
Sí, el que passa és que, clar, a Gavi li és igual jugar amb la samarreta del Barça, jugar amb la samarreta de la selecció. El rival que té davant és l'enemic número 1 en aquells moments. I és un futbolista que ho dona tot els 90 minuts i a cada partit. I, a més, és jove, té una força, es vol menjar el món. Per tant, jo crec que d'aquests quatre, Gavi. Si juga un Íñigo Martínez, és un tio molt seriós també, i per tant pot fer molt bon futbol. El que passa és que, com és central i la selecció espanyola ara està en molt bon moment de forma i ataca més que no defensa, potser no té gaire feina, però jo crec que Gavi serà el millor. Bueno, sí. Has parlat del Leslie, no?
Sí, que jo, clar que sí.
L'altre dia el vaig veure el
però concert, jo no jugo,
el concert de Miguel Ríos.
Ah, sí que estava allà, home, estava allà.
Sí, hi ha variacions amb la...
Us aviso, de moment es mantenen els percentatges.
Avui, per cert, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha donat la llista.
Sí, no? Ha donat la llista de convocats pels apassionants partits d'Espanya contra Xipre i contra
una nova tallada de rotllo de la
setmana que ve.
Vamos a ver, juega la selección, un respeto, en la selección española. Sí, vamos a ver, se para el país, se paran los rotativos, sí, però, juega la selección. Tenemos a Damián López.
Sí, el tindrem. Sí,
pues vamos con el último lado de Luis de la Fuente, que lo tenemos en el estudio en primera fila y en el público.
Exacto, sí, sí.
Está ahí el entrenador de la selección.
Exclamat a l'entrenador
de la Fuente català.
De la Fuente català.
Si es treu la perilla, identifica't.
Exclamat al de la Fuente
català. Que marxa, et fotrà el telèfon a sobre,
busca. Dic, no te pongas así, perquè, bueno, a veure, Espanya...
Espanya contra Xipre i contra Geòrgia.
Espanya-Xipre? Tinc la sensació que es porta jugant aquest partit des de fa 40 anys.
Sí.
Sempre és
Xipre
Espanya, i... Xipre, o sigui, dius...
I Malta, Xipre i Malta, són els dos equips que sempre...
Tota la punyetera vida per aquest partit. És un càstig, és un partit en bucle, com si te'l posessin tota la punyetera vida.
Mira, serà la primera pregunta que li faré al Damià. Per què sempre toca Xipre i Malta, que hi ha una explicació, jo crec.
Hòstia, a veure, Luja, xato.
He de dir que, a part de Xipre i Geòrgia, que no serien els rivals més apassionants, Espanya ja està classificada per l'Eurocopa.
Aleshores, si està classificada, per què fan aquesta mestallada?
L'Alicien, no, perquè queden partits encara, la classifica abans, però
l'Alicien
és si és cap de sèrie a Alemanya 2024 o no.
Grup 1, claro que sí!
I Geòrgia també fot una mandra d'anar a sos aquest partit.
Però donem entrada a Damià López, que sembla que... El pobre Damià s'està esperant i és ell...
Damià López, lo tuve mis pechos.
Mira, que li doni pas a José María García.
Doncs Damià!
Damià! Què tal?
Bona tarda, Damià.
500 años haciendo radio.
Ho acaba de dir García. Bona tarda, José María.
Ahí estuvo, uno de mis mejores 500 becarios.
Sí, home. Sí, va ser una gran beca aquella a la cadena COPE. I ho acaba de dir García perfectament. Quan juga Espanya, lògicament, encara que són partits de poc cartell, en aquest cas, els de Geòrgia i Xipre, són partits importants, i responent al que comentàveu de Xipre, per exemple, l'any 98, Clemente, l'amic de García, va caure a Xipre, recordareu. Aquell primer partit de la fase de classificació per l'Eurocopa del 2000, després de caure a la primera fase a França, Espanya cau 3-2 a l'Arnaca, i aquell partit va suposar la tomba de
claro
Javier Clemente.
Sí.
Per tant, efectivament, Espanya i Xipre venen enfrontant-se amb certa regularitat.
Ojo con Xipre, peligroso.
Però hi ha alguna explicació d'això? És perquè és la zona? Que...
No, perquè sempre toca Xipre, sempre Xipre, i dius, bueno, pues venga, otro partido con Xipre.
No, perquè en els bombos de classificació, tant d'Eurocopes com de Mundials, Espanya és cap de sèrie i t'ha de tocar un equip de l'últim bombo de menys coeficient, que pot ser Liechtenstein, Luxemburg, Xipre, Armènia, San Marino, un d'aquests, i acaba caient
Xipre. Sempre hi ha la bola de Xipre que pesa més que les altres.
Bé, Damià, primer de tot, a banda dels quatre jugadors del Barça convocats...
Última hora de la selecció!
Que són els quatre que hem fet la pregunta. Hi ha un jugador del Girona, que sempre parlem del Barça, però hi ha un jugador del Girona que ha fet història. Damià.
Sí, Aleix García, i no era fàcil perquè de cara... de cara a l'Eurocopa, Luis de la Fuente cada cop té un bloc més consolidat de jugadors, 16-17 jugadors, serà complicat per la, pels que no estaven acudint últimament a les convocatòries de la Fuente fer-se un forat a l'Eurocopa, però la temporada del Girona està sent tan excepcional que abans d'aquesta convocatòria es parlava de dos futbolistes que podien entrar. Un era Eric García, que ara està jugant al Girona, cedit pel Barça i que ja ha anat a la selecció espanyola diverses vegades. De fet, Eric García va anar al Mundial. I l'altre és Aleix García, el migcampista del Girona, que està fent una temporada descomunal. Aleix García ha entrat a la llista i, si tot va bé, en algun d'aquests dos partits, Xipre o Geòrgia, el partit de Geòrgia es disputa a Valladolid, doncs serà el primer jugador en la història del Girona en debutar amb la selecció espanyola. Una gran notícia, i així en parlava aquest migdia Luis de la Fuente.
Estic molt content.
En el caso de Pedri, simplemente es un futbolista, antes hacía un poco alusión a que pensamos y damos
no, no es aquest document.
Vamos,
no,
es que teníem preparat el document d'Aleix García, no de la Fuente.
Ah. Estic molt content.
No, doncs, sí.
Les coses molt bé i que algú podia tindre aquest premi, però no m'imaginava que fos jo, i pues, bueno, vaig arribar aquí, que jo crec que estar a Girona sempre m'ha fet jo demostrar el meu màxim nivell, i pues, bueno, a nivell d'esforç i de compromís del dia a dia, pues, ha arribat el premi, no? Una de les...
Sí, suficient, ja, suficient.
Veis a los jugadores exultantes después de la llamada de la selección.
Bon, poño.
Todo el mundo quiere jugar con España.
Sí, no, se lo he visto eufórico.
Y la afición lo pide.
Como poño.
Ahí
sí,
está.
Pero anava a preguntar-li a Mitchell, que parla igual que Mitchell. O sea, sí. El Girona és el que tots parlen igual.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
Que escolten el Mitchell, no Mitchell?
Bueno, és que...
Perquè quan... jo estava escoltant l'Aleix...
Aleix García no és de Vallecas, eh?
És que, no
és de Vallecas.
Primer pensava que l'Aleix García era Mitchell. I després, quan hem posat el torn, ha posat el rel.
Estic molt content.
És Mitchell?
Sí, sí, que l'equip...
Quan escoltes a Mitchell, ets tu?
Todo se pega menys la hermosura.
Però és que parla igual que tu.
Quan fa les xerrades,
les xerrades,
en el vestu...
I allà al Girona tu es parla igual.
Clar, al final estem junts tot el dia.
Mira, el Mitchell parla així perquè està a Vallecas.
Mira el Mitchell. Partit a partit.
Partit a partit.
Perquè som capaços de guanyar qualsevol rival.
Estic molt content. Sé que l'equip està fent
les coses molt bé. Però si és Ulldecona.
Som mimètics.
Aleix García és d'Ulldecona.
No, però no
té cap sentit.
Els inculca tantes coses que parlen igual ja que Mitchell.
Bé, Damià, a banda del Girona, ens preguntàvem, Pedri, hi ha hagut com un acord, no?, amb el Barça i la selecció espanyola?
Bé, sí, hi ha hagut un acord perquè Pedri, que en aquesta ocasió, a diferència d'altres vegades en què no l'ha convocat, no està lesionat, per tant podia haver estat cridat per De La Fuente. Fa pocs dies que està jugant, de fet contra l'Alavés ja aquest cap de setmana, es preveu que sigui titular. Fixeu-vos, la dada és increïble, perquè De La Fuente va agafar la selecció espanyola el mes de març, des d'aleshores aquesta serà la cinquena convocatòria, per tant 10 partits, i Pedri ha jugat 0, haurà jugat 0 de 10 partits en Luis De La Fuente. Sempre ha estat lesionat, aquest cop no ho està, però com que acaba de reaparèixer, doncs ha arribat a l'acord amb el Barça que aquests dies, en lloc de jugar amb Espanya, doncs es recuperi. Pedri no juga amb Espanya des del Mundial de Qatar de l'any passat, ara farà un any, i De La Fuente i Proca, lògicament, saben de la qualitat de Pedri i que li mantenen les portes obertes.
A veure, li preguntarem a Pedri, i, bueno, descans, no?
Sí.
Bueno, ¿cómo estás? Abans de res, perquè...
Bueno, estoy un poco pollello.
¿Qué vos dicho?
Que tengo ratos buenos y ratos no tan buenos, pero este descanso me irá muy bien para no ir con la selección, porque imagínate tú que yo ahora viajo con España... Y me da un trombón en el avión,
claro.
Que no sería el primer culo que lo tiene. Y bueno, pues ya me arriesgo suficiente jugando unos minutos este domingo en Montjuïc, que la montaña ya tiene su altura y eso me puede producir también una despresurización de lo que es el lóbulo derecho.
¡Ojo con eso!
Y bueno, pues me gusta... me puede afectar.
No sabía, perdona, que jugar a una altura de la montaña de
Montjuïc te puede presurizar
200 metros de altitud.
Entonces te puede presurizar.
S'ha de dar molt de
cosa. Canàries no, però
la paz.
Sí, sí, són 185 metres.
185, esto es muchísimo. Esto me puede afectar la presión y bueno, y no me puede dar un mal de altura muy grande. Peor que el Teide.
Casa eres titular, ¿no?
Ya veremos. No juguemos con fuego, que nos podemos quemar como si se vuelve a encender el Teide. Y bueno, pues aparte no puedo ir con la selección porque he encargado dos cajas, me va a llegar un cargamento de dos cajas de plátano de Canarias y eso te lo tienes que comer rápido porque
sí.
Si no se pone en negro.
No, con las esposas negras es tremendo,
una papilla que es una cosa bastante asquerosa.
Para las piernas, para el
no vale al revés.
Sí, para la rampa. Para la
tiene
rampa,
mucho potasio.
Exactamente.
¿Tú comes mucho plátano?
Como mucho plátano, claro. Me los sponsorizo.
Pedri no anirà, convocat, però, Damià, bueno, pues, quines sorpreses hi ha més a la convocatòria? No sé si, a part de l'absència de Pedri, l'absència de Valde, potser, com a presència, potser Nico Martínez, no?
Bé, sorpreses, tot més o menys es podia esperar. No hi ha cap jugador que estigués fora de les travesses. Potser la presència de Remiro, del porter de la Real Societat, perquè tots els porters venien sent més o menys fixes. Rodrigo Riquelme, de l'Atlètic de Madrid, que va estar cedit la temporada passada al Girona, la inclusió que ara comentàvem de l'Aleix García, tot i que venia fent mèrits, i potser sí que ens hauríem d'aturar al lateral esquerre perquè la presència d'Alejandro Grimaldo, que porta 5 gols i 7 assistències d'aquesta temporada, s'està sortint al Bayer Leverkusen, fa que Valde hagi caigut per decisió tècnica.
Ex del Barça, no?
El que van los mejores, y Valde está de gaseosa.
Sí, Valde no està en la seva millor forma. De la Fuente confia en Gaia i en Grimaldo, i el cert és que Valde, que no està bé amb el Barça, si vol ser a l'Eurocopa haurà de treballar-s'ho, perquè si no el seu lloc ara mateix perilla. La bona notícia és la inclusió d'Íñigo Martínez, que feia temps que no anava a la selecció espanyola, també afavorit per una lesió de la cor. Per tant, bé Íñigo, però Valde haurà de millorar el seu rendiment, perquè si no pot ser una absència a Eurocopa.
Ara que parlaves de Grimaldo...
Era una marca de barco?
És Grimaldi.
Àngels Prieto i Xus Carrillo, què va passar amb Grimaldo? Perquè aquí hi ha un colabrot...
És que va patir també greus lesions, que el van...
Va patir un creuat. I la genolla esquerra, crec recordar, que és...
Bueno, però s'apostava com havia de ser un dels laterals titulars del Barça, finalment no se'l va renovar i...
Jo crec que precisament va ser per culpa d'aquestes lesions que el van tenir en el moment que hauria hagut de pujar i consolidar-se al primer equip, no va tenir aquesta opció, se'l va descartar i ell finalment va decidir... marxar i buscar-se la vida fora.
Per arribar has de tenir molta sort i estar en el moment oportú i en el moment adequat, i tenir la sort aquella que han tingut molts i que crec que ell no va tenir. També m'expliquen a mi, no ho sé, m'expliquen el caràcter de Grimaldo, amb l'edat de Grimaldo, potser no era el més adient per arribar a un vestidor del primer equip. Això també va influir. Però, com deia l'Àngels, va tenir una lesió de creuat i va estar un any gairebé sense jugar.
Ara posen lligaments de mort o de porc o el que sigui, t'ho arreglen, eh?
Bueno, qui no ha estat convocat, tot i que ell segueix insistint, és... Ramos.
Bueno.
Sergio, buenas tardes.
Que cabe duda, ¿no? Que...
Es que insistéis, ¿eh? Mira que le he dicho, que bueno, si duda
porque,
cabe.
Porque lo tengo claro.
Que cabe duda.
Claro, si la duda no te cabe, pues entonces no cabe duda. Pero si lo tienen claro, que cabe duda. Que en esta lista pues falta un nombre, ¿no?
Exacto.
Falta un nombre que es Satutón. Ramos.
Vamos.
Y bueno, mayormente en ese aspecto pues estoy lesionado, pero ahora mismo es un clamor que tengo que ir a la selección, ¿no? Y espero que se cumpla la frase hecha esa de tanto va el cántaro a De la Fuente que al final te acaba convocando y se rompe, porque lo breve si es breve, pues dos veces breve.
Perquè no sé si Damià De la Fuente ha dit alguna cosa a Sergio Ramos, que el veig preocupat.
A mi no m'ha llamado.
No, és que el problema que té De la Fuente és que en aquestes rodes de premsa on ha de parlar de les convocatòries, li pregunten més per jugadors que no hi són,
clar,
que no pas pels que sí que convoca. En el cas d'avui, per Ramos gairebé no li hem preguntat. Jo diria que la premsa gairebé el dona ja per perdut. Sí que li hem preguntat, però per altres futbolistes que ho estan fent bé, com Brais Méndez de la Real Societat, o sobretot per un altre futbolista que juga en un equip de Sevilla, que no és el Sevilla, que és Isco, que l'home s'està sortint aquesta temporada, però com que també té algun mal precedent
no.
a la selecció espanyola, doncs no el convoca, no? I avui sí que La Fuente ha mig esclatat una mica i ha vingut a dir que això és irreparable, que sempre serà injust amb els que no hi van i just amb els que hi van. Això és el que ha dit el seleccionador espanyol.
Soy injusto con los que no vienen, porque están preparados, rinden, compiten, son muy buenos.
Yo
tengo esa sensación de que soy injusto. Pero es que curiosamente, a la vez, tengo la sensación de que estoy siendo muy justo con los que traigo. Porque son exactamente igual de buenos, de competentes, de buenas personas.
No lo he entendido.
Bueno, ya luego te lo contamos. Doncs, Damià, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Molt bé, a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Bé, tanquem la carpeta de la selecció. Com tenim l'enquesta?
L'enquesta es manté...
Igual?
Es manté igual, si es manté estable.
Mariana es la passa bé. Bé, anem a parlar dels davanters del Barça. I sí. Per això ja saludem a aquesta hora també l'exfutbolista i analista Àlex Dalmas. Àlex, bona tarda.
Bona tarda, companys.
Hola!
Bona tarda.
Sí, perquè avui volem parlar justament dels davanters del Barça en el dia que Marc Guiu ha marcat un gol, com comentàvem, i ha fet una assistència al debut d'Espanya al Mundial Sub-17, i després de conèixer...
No, ja està, que... Espanya, ja hemos terminado.
El gol de Poño.
A banda del gol de Marc Guiu, avui hem conegut també, o almenys ahir la nit, que l'arribada de Vitor Roque al gener està més negre que les samarretes dels àrbitres dels anys 90, és a dir, molt negre.
De moment no.
A mi no m'ho han descartat, eh?
No està descartat, però està negre.
A veure, atenció, para imágenes. Dius que tu no t'ho han descartat?
No, no, descartat no està, però...
No, és cert que tot depèn de que el Barça tingui prou ingressos, o que arribi aquesta palanca de Libero del que s'havia de pagar per Barça Studios. Si no arriben, estan buscant altres alternatives, però a mi avui m'han dit fons del club que no està descartat al 100% que pugui arribar al desembre, que està molt complicat, però no està descartat. Bueno.
Hauran de treballar de valent, perquè el Barça està allò lligat de mans i peus amb el límit salarial. Ara mateix no el pot inscriure, haurà de moure fitxa i fer coses, tot i que el brasiler, recordem, va costar 30 milions d'euros, o sigui que hi haurà una expectativa molt, molt, molt gran, més 30 en variables, o sigui, aquí anem sumant a la caixa. A tot això, per cert, ahir Ansu Fati va tornar a fer un bon gol,
sí, senyor,
amb el Brighton a l'Europa League, mentre Lewandowski i Ferran Torres, que abans escoltaven, continuen amb la pólvora una mica...
Estic intentant trobar el tiburó.
Doncs,
de moment no acaba d'eixir.
No sé si creieu vosaltres, ara que parlàvem de Vitor Roque, de si arriba o no arriba al gener, aquesta arribada, Xus i Àngels, creieu que és necessària o imprescindible ara mateix?
Has de mirar la classificació el 31 de desembre i depèn de com estigui el Barça, depèn de si ha acabat primer o segon de la Champions, depèn de si ha passat l'eliminatòria de Copa del Rei, que l'haurà passat, i depèn de si està 3 punts per sobre el Madrid o 6 punts sota el Madrid. Aquí les necessitats que pugui tenir Xavi, perquè és o sigui, Vitor Roque, la seva vida és gol. Fa molts gols, aquest noi.
Però hem de veure com torna d'aquesta lesió, eh? Sembla que està arribant a la recta final i que comença ja a treballar,
sí,
que podria fins i tot jugar al desembre.
A un golejador no se li oblida mai, per moltes lesions que tingui.
A un
davanter no se li oblida fer gols. I aquest home fa gol. I llavors jo crec que el club, depenent de la situació que tingui al campionat, doncs forçarà més la màquina econòmica, que ja està gairebé a punt de petar. I jo crec que el meu pare...
Hi ha una, no sé dir-li, estadística. Dels anys acabats en 3 amb els brasilers que arriben al Barça...
Ah, sí?
Ah, sí, això...
No la sabem, aquesta.
Home, el 93, Romario. El 2003, Ronaldinho.
Sí.
El 2013, Neymar. I el 2023 de desembre podria arribar Vitor Roque.
Bueno,
han arribat aquests jugadors, hem aconseguit grans coses. Mm. I s'han guanyat Champions.
Ara li preguntaré a l'Àlex Dalmas, a veure, perquè clar, aquí tenim un garbuix de davanters i dona la sensació que sí, no hi ha manera de marcar un gol. L'únic que en marca és en Marc Guiu, que va sortir un partit, va tocar una pilota i va fer gol, i ja
avui
no
l'hem
tornat a veure més, avui a la selecció espanyola. Allò que passa, que van a la selecció espanyola, aleshores...
Ara sí, molt que les gusta.
No sé per què destaquen. Vitor Roque, que segueix l'interrogant de si vindrà o no vindrà, Ansu Fati, que torna a fer gols, o almenys ho sembla, al Brighton, tenim un Lewandowski que, comparativament amb l'altre, amb la darrera temporada...
Només ha marcat 6 gols, 11 menys que la temporada passada, que ja en portava 17.
Tenim Ferran Torres, tenim João Félix, i a partir d'aquí, Àlex Dalmas, amb aquesta Macedònia, a veure, explica'ns si s'ha de fitxar un nou davanter, si són recuperables Lewandowski, Ferran Torres, João Félix, si no juga al seu lloc. A veure, fes-nos aquí un dibuix de si necessitem nous jugadors o no, on som exactament.
Bé, i us heu deixat a Abde, que també va marcar, a veure el porteria,
sí, amb el Betis,
del Barça.
Sí.
Bueno, Abde ja no és ni recuperable, no? Em sembla que...
Sí, no.
També el podem recuperar?
Hi ha una opció de compra, en el fons està traspassat, sí, i dubto molt que el Barça faci l'esforç d'anar a pagar
però
per
Abde. Però tens un percentatge, crec que, de beneficis, sí, en el cas de que es vengui, tu tens un percentatge de propietat que obraries.
Això sí, tornar, no ho sé.
A veure, Àlex, la Macedònia de davanters, a veure, on som i què creus dius, bueno, clar, perquè Lewandowski no està com estava. Ferran Torres, l'efecte tiburón, ara és més Pep Globo. El Joao Félix, que també va començar molt bé, està, que tampoc no sabem exactament corre, no el trobem. I clar, hi ha altres jugadors, com l'Ansu Fati, aquest famós Víctor Roque i d'altres, que no sabem si han de venir, recuperar-los. Què en penses, a veure, de tot això?
Mira, en primer lloc és evident que el Barça té un dèficit a la plantilla a dalt, no? És a dir, si mirem a nous rematadors, nous golejadors, l'únic que hi ha és Lewandowski. I hem vist que moltes vegades, doncs, qui està jugant en aquesta posició quan no ha estat Lewandowski o quan se li vol donar descans o quan no està fi, és Ferran Torres, que no és un nou i està actuant de fals nou. Podria fer-ho Joao Félix també aquí, però tampoc és la seva posició. Per tant, què ens diu això? Això ens diu que falta una alternativa a Lewandowski, és a dir, que falta un nou. A la pregunta que feu, per mi Víctor Roque, quan abans millor, i no només per l'estadística que ens ha dit l'Àngel, sinó per un tema futbolístic. Primer de tot perquè ha d'adaptar-se i ha d'entendre la manera de jugar al Barça, la competició. Però és que després és que Víctor Roque té una sèrie de característiques que són molt necessàries ara mateix per aquest equip. És un jugador amb molta energia, amb molta ruptura, amb molt de gol, molt bon pressionador, i el Barça ha perdut molt en la primera pressió. Crec que és molt necessari. Dit això, Toni, jo crec que el problema del Barça no només és de davanters, sinó que és de generació d'ocasions, El Barça, és a dir, no estem davant d'un escenari on Lewandowski hagi tingut 5 ocasions clares de gol i les hagi fallat les 5, sinó que l'escenari és més aviat al contrari, més aviat de que els últims dos partits el Barça només ha fet 2 xuts a porteria. Per tant, així és difícil marcar. Jo crec que amb aquesta Macedònia que deies, crec que hi ha una combinació de les dues coses. Per una part, baixa forma o baix nivell d'encert dels davanters actuals ara mateix, però després un problema futbolístic de generació d'ocasions.
Però tu, per exemple, no donaries més continuïtat a Marc Guiu? Perquè l'hem vist, que l'hem vist? 10 minuts, 15 minuts, surt, no, va sortir, va fer un gol,
i
jo no l'he tornat a veure més?
Sí, però jo crec que primer, és a dir, hi ha dues coses. El primer pas és que jo crec que el Barça ha arribat a un punt on ha de tocar la pissarra, ha de tocar el tema tàctic i ha de canviar certes coses de la seva manera de jugar per arribar amb més claretat. A partir d'aquí, posem-nos amb els perfils de davanters, que jo també estic d'acord, que Marc Guiu sí que és un jugador que s'assembla més a, probablement és el jugador que més s'assembla a Lewandowski, per allò dels perfils que ara us comentava, no? És un golejador, és un rematador, i a més quan ha sortit, doncs ha rendit. Per tant, em sembla que és una alternativa vàlida, no per jugar a titular, no per ser un jugador pal de paller ara mateix, però sí per ser una alternativa i tenir minuts, clar que sí.
I Ferran Torres, l'efecte Tauró s'ha acabat ja, o...
És que clar, ara deia l'Àlex que no és davanter centre, però la meva pregunta que li volia fer a l'Àlex,
bueno,
és
aquesta,
què,
perdona,
és
aquesta,
Ferran Torres?
Exacte, aquesta és una altra,
perquè
que...
Extrem,
que
tampoc...
Joao Félix i Ferran Torres, què són?
Què són, exacte.
Mira, Ferran és un extrem.
Bueno, és que aquesta és un clàssic. Extrem... Hem fitxat un jugador i llavors arriba i no és davanter, està perfilat...
Clar.
Està, dius, no, veure,
és que l'Àlex ara ha dit, Ferran Torres és un extrem, però anava a posar un però segur.
Ah, a veure,
no?
Endavant.
Digue-li.
Que no se'n va.
Perquè no és l'extrem clàssic.
Digue-li.
Vas bé, Toni, vas bé. És un extrem, però és un extrem que és molt més fort. És a dir, ell és molt fort amb les ruptures, anant a l'espai. És un jugador que té bons moviments, que és ràpid, que arriba bé. No se'n va des de parat. No té regat, no té desequilibri per fora. De fet, aquest és un problema que té el Barça en general. És un equip que li costa molt anar-se'n des de parat, i com que molts dels plantejaments dels rivals són que t'esperen a prop de l'àrea seva o amb el que ara es diu bloc baix, no? Doncs necessites regatejadors.
Això Ferran no podria
ser a mi? Això el Barça masculí, el femení, no.
Què vols dir?
Que el femení tens a Hansen i a Salma Parelluelo, que de parat...
Quan es faci un equip mixt, te les podem tocar, però
si un equip mixt, i amb la pilota cosida als peus.
Però Lamin, no creus, Àlex, que podria ser aquest jugador que ha de parar, sí que se pot anar de jugadors?
És l'únic ara mateix que té el Barça, és l'únic jugador que se'n pot anar des de parat, amb desequilibri, per dins, per fora. Els altres jugadors atacants, és evident que Lewandowski no té, és evident que Ferran, que ara parlàvem, no en té, és evident que Rafinha té molta tendència a anar a la diagonal cap a dins, i per tant buscar el xut o buscar la centrada.
I Joao Félix.
Lamin és l'únic que t'ho feu fer. Joao Félix és un mitja punta. És a dir, en aquesta... ell parteix des de l'esquerra, parteix des de fora, però allò que tant us agrada dir dels quadrats, no? Per això Xavi el posa a l'esquerra, perquè acabi a dins, acabin els quadrats. Però és un jugador per jugar entre línies. No és un futbolista molt ràpid, exageradament ràpid. No és un jugador que té 1 contra 1, però que sempre se'n va cap a dins. I ell està més còmode fent la passada i arribant. No sent un extrem pur d'anar-se'n per fora i treure centrada. Crec que al Barça, en aquest sentit, li falta una alternativa a Lewandowski i li falten regatejadors.
A veure, no sé què en pensa...
Ale.
Sí, un moment.
Volia saludar al col·lega.
Què tal, Julio Salinas?
Bueno, jo volia dir a l'Alex... Alex, què me vol preguntar?
No, no, és igual. Dius que anaves a fer un comentari...
No, no, jo no volia saludar, però...
Els més difícils, els més impossibles, els marcaves.
No.
Fallaves el que estaves davant de la porteria.
No, a veure, jo també d'això volia parlar.
Hay que estar ahí.
Jo volia parlar justament d'això, perquè el problema del Barça con lo delante, te lo diré jo. Se poden fallar ocasions difícils, però lo que no pot ser és que el nou del Barça... El nou del Barça se quedi sol davant del porter, de la porteria tota per ell, i la tiri fora. Això no pot ser.
Aquesta era la teva especialitat.
No, digue'm manera. Jo era com un missil dirigit per calor. Jo anava directa, la pilota anava directa.
La teva especialitat era ocasió claríssima, José María.
Efectivamente, no quedan delanteros como Julio Salinas.
No quedan porque...
El balón de oro si llega a meter aquella de Wembley.
José María, estarás
conmigo. Marcabas el més difícil, però sempre fallaves.
No, però el problema és... El problema que té el Barça ara mateix no te res a veure amb mi, perquè el problema que té el Barça és que els delanters que tenim ara són patosos, però molt patosos. Davanter patosos, s'entrebancan amb la pilota, se fan un lío, endavant, endarrere, recalculando, gira la rotonda. Quan estan sol davant de la porteria, te fallen el gol.
És
inadmissible.
Quan tu jugaves...
Com vols jugar allí?
Quan tu jugaves, tu estaves recalculando permanentment.
No, jo encarava. No em digues això, perquè jo encarava.
T'arribava la pilota i recalculaves.
Jo encarava.
Bueno, anem amb més coses. La conjura de Xavi, a veure, en què consisteix?
Sí, avui Mundo Deportivo publica en portada la conjura de Xavi, allò, la conjura amb la plantilla. Va parlar Xavi amb el grup, però també ho van fer els capitans Ter Stegen, Araujo i alguns veterans com Lewandowski o Gundogan. Xavi va fer autocrítica, atribuint-se bona part de la responsabilitat, com és evident, i va deixar clar que s'havia baixat molt el nivell pel que fa a la pressió a dalt, fent especial èmfasi a la col·locació de l'equip i a la sortida de la pilota i la generació d'ocasions de gol. Tots van admetre errors i van coincidir que cal recuperar l'esperit col·lectiu de joc amb què es va guanyar la Lliga la temporada que ve. Creieu en aquest tipus de conjures?
La temporada passada, sí.
La temporada passada, no la que ve.
La temporada
sabem que ve, no sabem.
Guanyarem el triplet.
500 anys i 1.000 vacunes.
No, la temporada que ve.
I no sabemos leer.
Que vam guanyar la Lliga i havia...
És que no som periodistes.
És que, clar, no...
Són abrazabalolas. La metraseria.
És vermell, és el que deies tu.
David Solán se come al niño Jesús...
El tío que no tiene personalidad. Vaya. El tío que ahí se está. Convierte David en un abrazafarolas deja de ser un tío.
Ahí está, David Solán. Bueno, no es un tío, es lo más parecido a un ser humano.
Un abrazafarolas, ¿no? Bueno, mira, sempre hi ha el dia que García et diu abrazafarolas.
No, a veure,
evidentment ens referia a la temporada passada, on el Barça va guanyar la Lliga amb una solidesa i un esperit col·lectiu que ara és molt evident que no té.
Pues la culpa de lo delanter.
Si les conjures aquestes
serveixen
o no.
Sí, serveixen. Aviam, hi ha una cosa molt clara. Els primers interessats en que això rulli, això funcioni, són ells. És Xavi, l'estaf i tots i cadascun dels jugadors. Ells saben el que han fet, el que no han fet, el que han deixat de fer, el que han fet malament, perquè està clar que hi ha coses que s'han fet malament. Deixa'm que afegeixi que també els equips rivals cada vegada estudien més i millor els scoutings. És a dir, tothom sap, i el Shakhtar ho sabia, que si tenien la potra de fer un gol, el partit s'havia acabat.
Ja, el que passa que potser...
El partit s'havia acabat, sí, ja. Podíem estar jugant a Hamburg encara ara, i encara seguiríem una
però Xux, jo estic d'acord, però així com els scoutings del que dius tu, dels altres equips t'estudien, els nostres també haurien d'estudiar rival, no? Perquè
dona
la sensació que estem en aquella fase de... Som tan bons, som tan xulos, que nosaltres vindrem aquí, imposarem el nostre estil,
no sé.
I que això era de l'època de Cruyff, però és que de l'època de Cruyff, el futbol futbol ha canviat molt.
Sí.
I potser la diferència amb aquella
potser els scoutings que... també haurien d'haver informat com jugava a la Real Societat, que no la vam olorar, o com jugava l'Espartan.
Sí, sí. Dic jo, a veure, sí. Jo acabo, jo crec que els primers interessats en guanyar i en fer-ho bé són ells. I per tant, crec que s'han donat compte de que porten 2-3 partits molt malament, tot i que el resultat de Noeta va ser bo, i que jo crec que posaran fil a l'agulla. Home, qualitat hi ha. Qualitat, talent, treball, feina, staff, estructura, coyuntura. Falta que la pilota entri, i aviam si contra el Deportivo a la vez, doncs fem un bon partit i se'n van a l'aturada de seleccions amb bon esperit.
Jo és que crec que no estem en una situació igual que la de l'any passat, perquè la conjura aquesta de l'any passat és arran de l'eliminació de la Champions. Ara el Barça ha perdut un partit de la Champions, però ho té molt encarat en realitat. Bueno. Vull dir, si fa els deures...
És una crisi de joc.
És una crisi de joc, evident, que jo crec que el dia de la derrota amb el Clàssic, que tu jugues bé però perds el partit, t'ensorres i a partir d'aquí el Barça entra en barrena. I al Barça li costa molt a vegades superar el mal joc i enxufar-se. És el que li està faltant al Barça en aquests partits, però no està en una situació de crisi com l'any passat, que l'eliminen de la Champions, i aquesta ratxa casualment de 18 partits sense perdre que porta el Barça a ser líder i que porta el Barça a acabar guanyant la Lliga es tanca quan l'eliminen també de l'Europa League, no oblidem. Vull dir, i després sí que mantens el nivell a la competició local i guanyes el títol. Però jo, la conjura, crec que ara mateix l'equip no està... Està en una crisi, però no està en un punt de tocar fons, com l'any passat quan l'eliminen de Champions, passant un any consecutiu a la fase de grups.
A banda de la conjura, jo li volia preguntar a l'Àlex Dalmas com es recupera aquest esperit col·lectiu
ara,
del que parlava ara Xavi, i després l'altra pregunta és què ha canviat tant de la temporada passada a aquesta, perquè la temporada passada el Xus deia, si et marquen un gol s'ha acabat, la temporada passada no ens el feien el gol,
claro,
i guanyàvem 1-0.
Per
tant, dos preguntes, Àlex, com es recupera aquest esperit col·lectiu i què ha canviat tant d'una temporada a l'altra?
Hem trepitjat merda.
Mira, es recupera en futbol i canviant coses. És a dir, la conjura està molt bé, és necessària, és típica en aquests tipus de situacions, però cal canviar coses, com us deia abans, des de la pissarra i des del joc. Mira, ara mateix el Barça, per mi, és un equip esgotat. I quan dic esgotat no dic físicament, no només físicament, perquè físicament és una obvietat que també les lesions li han jugat en contra, i això ha fet que jugadors que haguessin tingut més descans ho hagin hagut de jugar tot, no? Per exemple, Gavi i Gundogan, jo repassava unes dades, i estan per sobre dels 1.200 minuts ja, que és una barbaritat, només començar novembre, no? Però per un altre lloc, jo crec que futbolísticament és un equip ara molt previsible, que juga a baix ritme, i que tots els rivals és molt fàcil de contrarrestar i de buscar les debilitats. Deixem-me fer una petita cronologia, eh?
Digues.
Quan arriba Xavi, arriba en un Barça amb bastanta crisi d'identitat de joc. Comença amb un 4-3-3, no sé si ho recordeu, i és un equip bastant descontrolat. Quin és el gran encert de Xavi des del meu punt de vista la temporada passada? Trobar un patró de joc en el qual l'equip se sent còmode i jugadors que no havien rendit fins al moment comencen a rendir. El cas més evident és el de Frankie de Jong, no? Què fa? Posa 3 centrals, posa un migcampista més, 4, i passa a jugar amb 2 davanters, no? Això, i l'equip comença a funcionar. Comença a funcionar des del que comentàveu, des de la solidesa defensiva. Comença a encaixar molt poc, però l'equip acaba guanyant la Lliga i l'acaba guanyant amb solvència i amb partits jugant bé, però no hem d'oblidar que és el campió de les 5 grans lligues amb menys gol. Per tant, si el Barça vol evolucionar, ha d'evolucionar cap a un sistema de joc que marqui més gols. I ara ho dèieu, no? És a dir, el futbol modern et contrarresta molt ràpid. Jo crec que ha arribat un punt on el Barça l'han contrarrestat. Què ha provat Xavi aquest any o aquesta temporada? Precisament per buscar més gol, imagino jo, i per l'arribada dels Joaus, ha canviat aquest sistema. Ja no juga amb 3 al darrere, sinó que hem vist 2 laterals ofensius, hem continuat veient els 4 al mig, però hi ha hagut algun partit que ha provat els 3 a dalt. Bé, no se n'ha sortit, és a dir, almenys fins ara no se n'ha sortit. El Barça ha perdut la solvència defensiva que tenia i això no li ha servit per sumar més gol. Ara parlàvem de que els davanters no marquen gol, no generen ocasions, no? Per tant, per mi és un punt d'inflexió claríssim on s'ha de tocar la tàctica, s'ha de canviar de sistema, s'ha de canviar de noms, s'ha de canviar altres coses. L'altre dia Xavi, roda de premsa, diu, és el moment de l'entrenador. Per mi és claríssim, és el moment on ell ha d'intervenir i ha de trobar la tecla que fins ara no l'ha trobat, no? Per tant, l'esperit solidari s'ha de recuperar des del tema físic, però per mi hi ha un component futbolístic que ara és moment de retocar.
Àlex, sóc en Jaume Creixell. Deixeu-vos de parlanes. Deixeu-vos de parlanes i de barcos de fum. Entesos de paper? Ni conjura de Xavi ni hòsties. Lo que ha de fotre el Barça és mirar cap amunt. Mirar cap a Girona, eh? Que els hi muntin un dinam els del Girona allà al celler, Can Roca. I quan estiguin tots despistats, seqüestres el Mitchell, li fots un seqüestro com van fotre amb el Quini, i ja tens un entrenador. I tant si és el moment de l'entrenador, del Mitchell, eh? I si el segrest va malament i no surt bé, que em truquen a mi, que ja m'hi fotré jo abans del partit, els hi fotré una arenga i una xerrada als jugadors que baixaran les escenes pels badus, eh? I ara, mira, ja li vaig dir amb el sí que és el que els hi diria jo amb els del Barça. No, no, i si no tens raó amb la Toni Fesmonja, els hi diria això.
Si no la toquem, no la toquem, ens toquem la punta del nap, entesos de papers, eh? La punta del nap. I si no la toquem, no la toquem. Però el que sí que es té que tenir ara el Barça són 7 llemes a cada ou. Primera, s'ha d'agafar els jugadors, parlar-li, mirar-li la cara i dir el que és el Barça. Que encara no ens hem enterat què representa el Barça.
Ja, collons, ja. No saps el que és el Barça, collons. Prou de tocar-se la punta del nap, que la tenen més vermella que el cont d'un mandrel. Bueno. I si no tinc roma, la tallo i faig menjar. I si no, la merda, tot.
Tranquilo, Jaime.
Discurs de Jaume Creixell final. Endavant, Jaume.
Que vagin a la merda, home.
Ja, home. Que vagin a la merda, collons.
El contrast d'Àlex Dalmas i Creixell, sí, no, de l'anàlisi, és absolutament la nit i el dia.
Ens ha espantat a tots. Bé, el que farem és fer una parada i després parlarem de...
Como poño.
No, d'Espanya ja m'ho saludo. Parlarem de... Parlant de davanters, parlarem de Mbappé, que diu al Real Madrid. Sí, Josep Maria.
Diuen.
I parlarem d'això i també de l'assemblea que demà hi ha al Real Madrid, on l'estadi pot canviar el nom.
Sí, sí, un punt a l'ordre de la dia molt important, que és si la ciutat esportiva passa a dir-se Real Florentino Pérez.
Tendremos exclusiva de Mbappé i de l'assemblea. Quédate,
estarem atents.
No cambies.
Bueno, y en esta asamblea, ¿qué se va a votar?
Se va a votar una cosa importante.
El cambio de nombre del estadio.
Sí. Habrá votaciones. ¿Qué saldrá? Lo tenemos aquí, el chiringuito.
Ah, ya lo tenéis.
Lo tenemos.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Tothom qui ja condueix el número 1 se sent únic, especial. I perquè puguis sentir aquesta increïble sensació, ara la Black Week de Hyundai es converteix en Black Year. Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de novembre, condicions especials en tota la gamma el primer any. Més informació a Hyundai.es.
El 19 de novembre arriba Roja d'Ebre, 18a Festa de la Clotxa de la Ribera d'Ebre. I fins al 17 de desembre, jornades gastronòmiques de la Clotxa als restaurants de la comarca.
Més informació a turismeriberaebre.org. Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
RAC 1.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Més de 55.000 persones ja han vist Fitzroy, la comèdia d'èxit de Jordi Galceran dirigida per Sergi Balbel.
Quatre actrius catalanes fan els preparatius per escalar el Fitzroy a la Patagònia. Són Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Mima Riera. Aconseguiran fer el cim?
Per mi és un repte molt personal. Li tinc moltes ganes a aquesta muntanya.
Fitzroy torna al Teatre Borràs el 20 de desembre. Més informació i venda d'entrades a balanyanviu.com.
La terra s'asseca, els boscos cremen, els rius es desborden i els pols es desgelen. Necessites més motius per fer el pas i lluitar contra el canvi climàtic?
Ha arribat l'hora que tots posem el nostre gra de sorra i ajudem el medi ambient frenant junts les emissions de CO2. Canvia't a energies renovables. Truca al 900 906 807 i ajuda'ns a combatre el canvi climàtic amb l'energia renovable de Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l'àrea metropolitana.
Barcelona Energia, 100% renovable. 100% honesta.
Priorats sublims amb Gourmet La Vanguardia. Una selecció de vins amb el caràcter d'una terra única. Ànima del Priorat i cruó de Casa Gran del Siurana. I gotes del Priorat d'Alfredo Arribas. 6 ampolles valorades en 112 euros, ara per només 79. Una oferta única que trobaràs a gourmetlavanguardia.com.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fripp Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som...
Més?
U. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Fira Orígens torna amb la cuina verda com a gran protagonista.
Demostracions de cuina en directe de la mà de reconeguts xefs, tallers, tast i venda dels millors productes de la terra.
I també premis, concursos i molt més. Aprèn tasta i compra el 18 i 19 de novembre a Olot.
Més informació a firaorigens.cat.
Em van donar l'alta fa un mes, però no aconsegueixo recuperar-me.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i pròpolis et recupera actuant a 3 nivells el teu estat energètic, anímic i immunitari. Estenolit, de Laboratoris ERM.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village. El divendres 17 de novembre de 9 a 11, el món a RAC1 se suma a les celebracions del 25è aniversari de la Roca Village. Un matí ple de sorpreses en una de les principals destinacions de compres i turisme del país. El divendres 17 de novembre ens n'anem d'aniversari i de compres. Des de les 9, el món a RAC1.
Vinga!
Amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village en el seu 25è aniversari. RAC1. Tots som...
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
2 minuts, arribarem a 3:15 del vespre, avui acompanyats per l'Àngels Prieto, pel Xus Carrillo, per l'Àlex Dalmas, i ara anàvem a parlar del capítol Mbappé, Vinícius,
Mbappé,
i d'aquesta assemblea de Florentino, a tot això també, d'aquesta conversa, Leo, amb Zinedine Zidane.
Sí, ahí estuvimos, pues bueno, hablando.
Vas quedar content, no?, perquè Zidane, floreta rere floreta. Després ja en parlarem. Sí. Ara, parlant de davanters, que avui en parlàvem amb els del Barça, el Madrid ha renunciat al que sembla que és el millor davanter del món, juntament amb Haaland, segurament.
Mbappé.
Però jo Xavier
Bosch... Jo vaig oferir, eh?
Sí, oferir.
Sí, ens ho has explicat. És
que és no em truqueu i jo tinc de dir-vos això.
Podries tornar a oferir algun dia, igual. Doncs bé, avui Xavier Bosch, el titula del seu article de contraportada de Mundo Deportivo, Mbappé no jugarà al Madrid, punts suspensius, no em crec res.
Ah, no?
Recordant les paraules de Florentino Pérez amb Beckham, quan va dir allò també de Never, 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 i al final el va fitxar. Per altra banda, a França asseguren que tot plegat només és una estratègia del Real Madrid per pressionar Mbappé. Segons el que va explicar la cadena SER, la decisió obeeix a tres raons. El sou que demanaria Mbappé, uns 20 milions d'euros més la prima fitxatge. La nova política de fitxatges del Madrid incorporarà jugadors joves i Mbappé ja encara als 24, té 24 anys.
Permetem-me fer 24 anys. Ja no es considerin jove.
No, però el tipus de fitxatges que fa el Madrid amb Vinícius, Rodrigo, són
veritats. Permetem-me afegir que el Madrid...
També podria ser una excusa, això.
Permetem-me afegir que el Madrid té més de 1.000 milions de deute. 1.200 ja, milions, que se sepa, amb el nou estadi, que ha tornat a demanar un crèdit de 3.
No és problema.
Bueno, no és problema, ja vamos a 1.000. El Barça, parlem molt del Barça, que té un deute astronòmic.
Sí, però es poden fitxar per fer el que vulguin.
Bueno, tampoc fitxen tant el Real Madrid. Tampoc fitxa tant des de fa uns anys.
Es va assegurar.
No, però són els que tenia ja guardats per l'Mbappé i hi ha hagut època. I li ha marxat Benzema i n'han marxat uns quants.
I perdona...
Vull dir que, a veure, el Madrid tampoc...
Sí, però Tebas va dir que tenia com, no sé, si va dir 700 milions per poder fitxar i el Barça menys 300.
Sí, però tu creus a Tebas?
Si és de Madrid, si té carnet, de número 1. La llum verda o no?
Ja, bueno, és que... El que és insòlid que és que una associació de clubs de futbol tinguin de president aquest senyor.
Que és el senyor de la penya Merengona.
Presentable, vull dir.
I més insòlid que li vagin pujant el sou cada any.
Exacte.
Perquè em sembla que cobrava com 8 vegades més.
Bueno, el que dèiem, raons per no fitxar Mbappé.
La tercera raó,
que no diuen.
La primera són els calés.
Pedrerol és l'econòmica.
I la segona seria que és massa gran. I la tercera, que l'animadversió per part del madridisme, que no perdona el jugador que s'hi hagi plantat dues vegades, tot i que jo això, si el portéssim, jo crec que...
Fuera música, música fuera. Tenemos música de contubernio. Venga, tensión. Tensión, miedo, relámpagos, truenos. Final de mes. Ahí está. El Madrid ha tomado. El Madrid ha tomado la decisión que cambiará para siempre.
Sí que es cierto, Josep, que cuando llegas a final de mes y te falta pasta,
la música arriba, la visa,
la
sintonía es esta.
Depende, a mí me arriba a principios de mes y...
¿Tenemos música de visa? ¿Visa?
Bueno, autónomos. Sería esta, exacto, sí.
Mbappé ha quedado rechazado. Porque siempre lo hemos dicho en el chiringuito. ¿Quién es Mbappé? ¿Con quién ha empatado Mbappé? Mbappé simplemente es... un fracasado. El jugador incapaz de ganar la Champions con el PSG. Ese es... Mbappé.
Mbappé.
El jugador que fue derrotado por Messi en el Mundial. Y que ahora ha sido derrotado por nuestro señor... Florentino. Una maniobra magistral. Todo está pensado para que ahora lo fiche... el Barça y Mbappé sea el nuevo Dembélé. La mejor maniobra del Real Madrid desde que fichó a Prosinecki para poder echarlo después y que lo fichase el Barcelona. Una nueva maniobra magistral de Florentino Pérez. Ahí está. Florentino, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Un masaje en los pies?
No, una tortilla de huevo.
Una latita de atún.
Atún fresco.
Deixem a Florentino i a Pedrerol amb les truites de patates i d'un 9-2. Parlem del Madrid perquè demà juga contra el València, que visita el Bernabéu després que el passat 23 de maig a Mestalla, recordeu, es disputés un partit marcat per la polèmica i els insults racistes.
Deixa'm preguntar pel tema Mbappé. És a dir, el Barça, vosaltres... Bé, és impossible, però... Ara, que teòricament el Madrid no el voldria, seria... Creieu que encaixaria amb el Barça o no encaixa?
Jo, un detall, quan ell ha parlat d'aquests 20 milions d'euros, aquests 20 milions d'euros són nets.
Per tant, són 40.
Són 42, 43, pel 51-52% de IRPF, perquè em sembla que la llei Beckham ja no existeix.
Més la prima de fitxatge.
Sí, sí, clar, la prima de fitxatge, la mare pot embogir, pot embogir. Però són 42-43 milions d'euros perquè ell pugui cobrar cash 20, que aproximadament els jugadors cobren en 10 mesos i són 2 milions d'euros al mes.
Bueno, deixant de banda la millor econòmica, que està clar que el Barça ho té impossible. Futbolísticament, si diguéssim, el Barça el podria fitxar en caixa amb la manera de jugar del Barça?
Toni, tu i jo que tenim una edat, algun cop en el món del futbol has vist alguna cosa que algú t'hagi dit que és impossible i al cap de 2 hores ha passat? Quantes vegades ho has vist, això, o ho has llegit?
Bueno, ho he vist amb Messi, que havia de renovar pel Barça, i quan em van dir que no renovava, vaig dir, això és impossible.
O jugadors que estaven fitxats i que després resulta que no.
Sí, sí.
O jugadors que
no creies que no.
Dos hores abans deien descartat definitivament, i el
cap de dues hores... Ronaldo estava renovat i aquella mateixa nit se'n va anar a Itàlia.
Per tant, aviam, si acaba contracte amb el PSG... al mes d'octubre...
Bueno, què m'estàs dient?
No, jo dic que al mes d'octubre o novembre l'Spotify Camp Nou estarà acabat. Estarà acabat i estarà enllestit. I... Mm. Home, quin millor reclam que portar aquest jugador.
Aquí t'està...
Després
qui
ho paga,
no ho sé. Ara està generant una il·lusió que no es pot pagar, com diria Gonzalo.
No pot pagar, és impossible.
No sé si l'Àngels Prieto creu que encaixa, Mbappé encaixaria en el joc.
Com en el joc és una figura, evidentment, encaixaria qualsevol equip del món, i seria tonto que digués que no. El que passa és que, com a personalitat, una persona que el seu equip de tota la vida ara li diu, fa jugar la putela Ramoneta, si em permeteu. Ai, ara em deixo estimar pel Madrid, ara em deixo estimar pel PSG, ai, que sembla que me'n vaig, ai, a última hora surto amb el Jeque dient que renovo. Jo, un perfil de jugador així, que a la primera de canvi et deixarà tirat quan li vingui algú amb més diners, jo no el vull.
A veure, Dalmas, futbolísticament, Mbappé, pel joc que desplega el Barça, encaixaria Mbappé, o no té cap sentit?
Sí, sí que encaixaria, perquè és que és molt bo. Per mi... és el jugador del futbol actual que més diferències marca. Ell pot fer mal amb espais, pot fer mal en parat, té molt gol, és imprevisible, em sembla que és un jugador que a més està en el seu millor punt de la carrera, o sigui que encaixaria segur. Una altra cosa és que també coincideixo amb el que diu l'Àngels, jo no sé si és el jugador adequat com per donar-li un projecte a llarg termini, perquè fixeu-vos que anem a citar-lo per any gairebé amb Mbappé, però futbolísticament, a la teva pregunta, Toni, no hi ha dubte perquè és un jugador boníssim.
Ara és un jugador boníssim, però no ha guanyat cap Champions, no...
Perquè no està...
Va ser campió del món en 18 anys, aquest noi.
Sí.
Campió del món en 18 anys,
però trobo que, no sé, que a vegades... un jugador líder...
I subcampió del món en 23.
Sí, sí, però un jugador líder, per mi, líder, no hi ha. I superlíder del nivell d'Mbappé, per mi, és Messi. És aquest tipus de jugadors, o Cristiano Ronaldo, que arrosseguen un equip. No sé, jo a vegades tinc dubtes de si Mbappé ha arrossegat o no el Paris Saint-Germain, no? Tot i que hi va a l'última època, amb tants galls allà, allò era...
Aviam aquest any sense Messi, sense Neymar, com...
Bueno, de moment a la Champions tampoc els està anant molt bé.
Està just.
A veure, parlant de davanters...
Qui també és molt desequilibrant i molt bo, encara que no...
Desequilibrant en tots els sentits?
En tots els sentits. És Vinícius, que demà amb el Madrid juga contra el València, que visita el Bernabéu després de que, bé, el maig passat a Mestalla es disputés aquell partit marcat per la polèmica i els insults racistes a Vinícius, que el van convertir en enemic públic número 1 a Mestalla i en Nelson Mandela a Madrid. I qui tampoc jugarà, per cert, és Arda Güler, que parlàvem de diners, a Madrid es va gastar 30 quilos amb Arda Güler, que s'ha tornat a lesionar, i que Ancelotti avui ha dit que està deprimit, Toni.
Desafortunadamente ha pasado esto antes del partido contra el Braga, parecía nada, pero le sigue molestando en estos días, y creo que no es una cosa seria. Obviamente el jugador está deprimido porque es joven, quiere jugar, quiere aportar, es un pequeño paso atrás, no es una recaída de la vieja lesión, y tenemos todo el parón para intentar de recuperarlo a lo mejor.
Bueno, millor que segueixi lesionat, perquè només li falta al Madrid que recuperi aquest jugador.
Sí, home.
Àlex Dalmas, jo li vull preguntar si Arda Güler realment...
Perquè, de clar, què no, juga, per començar?
De què juga i si realment li veus el futur que prometia, i al Madrid s'ha gastat 30 quilos.
Bé, és bo, és un jugador que és bo, però el futur cal veure com s'adapta a l'elit, al primer nivell. L'hem vist, però l'hem vist a un segon nivell. És un futbolista que és un mitja punta, que és escarrada, talent, que té gol, té regat, té molt bona pinta, però vaja, per això volien els clubs més importants, no? Però el que us dic, sempre hi ha una incògnita amb qualsevol jugador, això també passa amb els de la Pedrera, amb els del filial, no? La incògnita última, l'últim pas, és quan tu el poses allà, com ho digerirà tot això, no? És a dir, Gavi ja vam veure que el vam posar i va anar a la meravella, però hi ha altres casos que no ha anat. Quan tu arribes a l'èlit, és nivell màxim, i per tant s'ha de veure allà. Arda Güler ha marcat diferències fins ara, però la pregunta és si podrà marcar diferències al més, al nivell, no? Això és el que tinc ganes de veure, perquè això no ho fa qualsevol, però potencial en té.
Bueno, tenim darrera jornada de Lliga abans de la nova frenada de les seleccions.
Que bo, poño!
Juega la selecció!
Barça a la Vesc, diumenge, no?
Quarta de 5 de la tarda.
Molt bona hora.
Bueno, bona hora.
Amb el cafè.
No?
Pues ja no ho sé, ja.
Parlar amb un Lluís, que és molt bona hora, millor que a les 9 de la nit, no?
Un quart de 5 a les 9 de la nit.
Clar, millor que a les 9 de la nit. Quedes amodorrat allà al sofà, que una part del partit, si el partit és un...
Mentre no s'amodorrin ells, que últimament surten dormits al camp.
Això ja ho ha dit Cesc Fàbregas, que no els hi provava aquests horaris. Mira, i parlo de fa anys. Escolteu, hem de deixar aquí Àngels Prieto, Xus Carrillo, Àlex Dalmas.
Ja està!
Gràcies
als
tres.
Ja està. Gràcies, bon cap
de setmana. Torrons Vicenç us ha ofert el temps afegit de la versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Black is Black a Conforama. Gaudeix d'un 15% de descompte en sofàs, matalassos i mobles i d'un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït? Només del 10 al 14 de novembre. Conforama.
Mentre sents aquesta falca, potser vas cap a la feina o cap a casa. Però a Bassols volem que vagis cap a un món millor. Per això, avui arribem a tot Catalunya. Per impulsar la transició energètica, oferint-te una energia 100% verda. I per descomptat, la possibilitat de generar la teva gràcies a l'autoconsum. Bassols. L'energia compromesa.
Descobreix les novetats d'aquest novembre i els millors festivals amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes nacionals i internacionals als festivals Jazz Barcelona, Mileni i Alma, entre d'altres. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Tu ets una ànima solitària? Nosaltres celebrem el teu dia.
Let's go!
El Black Friday de MediaMarkt et porta el Singles Day. Només demà, 11 de l'11, et fem un 22% de descompte en totes les compres online. Només a MediaMarkt.es i a l'app.
RAC 1.
Maure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia.
Fet.
Encarregar les pizzas.
Fet.
Comprar un sofà. Lluís, el sofà.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Viatja a un món de fantasia amb la història interminable El Musical. L'espectacle revelació de la temporada per fi arriba a Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Viu-lo des del 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. Entrades a la historiainterminableelmusical.com.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar la barreja de tradició i avantguarda dels Emirats Àrabs. 8 dies amb tot inclòs i vols directes des de Barcelona a partir de 1.229 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Per donar-nos un caprici, sovint hem d'esperar. A Renault, no has d'esperar. Aprofita les ofertes de la nostra àmplia selecció de vehicles nous. Amb entrega immediata perquè puguis conduir el teu Renault sense haver d'esperar. Oferta vàlida fins a esgotar existències.
Aprofita-ho a Movento Hauser. Concessionaris oficial Renault a Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic, Mataró, Badalona, Pineda, Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí o hauser.com.
Perquè m'agrada veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Gaudeix a Cinesa de The Marvels amb la millor tecnologia de cine, pantalla supergran i so envoltant en versió original subtitulada. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Un lingot d'or, or amb diamants,
Joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Celebra el mes de la moda a Ànec Blau i guanya fins a 300 euros. Ànec Blau organitza el primer concurs de plegar samarretes. Creus que seràs el més ràpid en plegar-les i guardar-les? També pots venir amb el teu millor outfit i convertir-te en el protagonista de la nostra nova campanya. Des del dia 9 de novembre, de dijous a diumenge, a Ànec Blau.
Un minut, arribarem a les 8 del vespre. José María García, ara empieza la información seria.
Vamos con la información
ni
seria.
Ni jají.
Con una persona talludita, que se viste por los pies.
Exacte, la nova bayonista.
Bayonista.
Hola, bona tarda. Què tal?
Bueno, pues, ahí está, rigurosidad.
Bueno, sí, claro. Sí. Pues
lo que sí. Contraste.
Sí, señor, tot això. Sí, sí, intentem com a mínim,
Preguntas que tienen sentido.
Exacto, no como
no que como Solans.
Fem el que podem.
Lo que tendría que hacer es como en Carles Sánchez.
No, no, mira, l'Anna Llonesta un dia ha d'explicar de què es va disfressar un carnaval.
I què ha passat?
David Solans, catedrático del comer, licenciado del beber.
Sí, senyor.
Doncs mira, coincidint amb les 8, nosaltres, saps?